Cos va patir per guanyar el Kifissia per 69 a 64 amb 15 punts d'Slukas, mentre que el Panathinaikos va superar amb facilitat l'Agor 63 a 82.
Eurocup.
Comença avui a les 32 amb un partit Nanterre-Cantú. Demà juga en Bilbao a la pista de l'Estella Roja, el CAI a casa contra la CD Vita i el València a la Fonteta contra l'Ostende.
I acabem amb la NBA, sens dubte el nom de la jornada del dia, Pau Gasol.
Continuarà els Lakers després que la franquícia de Los Angeles i els Cleveland Cavaliers no hagin arribat a un acord. El tracte passava per un intercanvi Gasol-Andrew Bynum i aquest darrer finalment ha estat traspassat al Chicago Bulls.
Kobe Bryant
mostra el seu suport a la situació de Pau Gasol i declara que ja no sap què més pot fer per ajudar el seu company d'equip.
Chris Paul.
Serà 5 setmanes de baixa com a mínim per una dislocació a l'espatlla. Paul es va lesionar el mirada superant bloqueig de Monta Ellis.
Ricky Rubio.
4 punts, 8 assistències i 3 rebots en els 35 minuts que ha jugat el del Masnou en la nova victòria de Minnesota a casa dels Philadelphia 76ers per 95 a 126.
I aquesta matinada?
3 partits, a part de Philadelphia 95, 126 Minnesota, Brooklyn Nets 91, 86 Atlanta Hawks i Clippers 81 Orlando Magic. Destacar els 26 punts de Kevin Love i els 14 rebots de Pekovic.
Doncs repassats noms, notícies del dia d'avui, dimarts 7 de gener de 2014. Ja ens espera el professor Garriga. Hem de parlar del present i del futur de Pau Gasol. En tots els casos, de moment, els Lakers.
Viu el bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Doncs un minut per 9:15, Pau Gasol, semblava que tenia els dies comptats als Lakers, semblava que acabaria defensant els interessos dels Cavaliers, però finalment Cleveland ha preferit entendre's amb Chicago i ha traspassat Andrew Bynum a canvi de Luol Deng. A tot això, a Pau Gasol, òbviament, doncs no li queda altre que seguir entrenant, jugant i treballant pels Lakers a l'espera de saber en quin equip acabarà la temporada, perquè el de Sant Boi té molt clar que no acabarà la temporada de la franquícia californiana. Tot això, Pau segueix rebent el suport incondicional de Kobe Bryant.
Doncs el capità dels Lakers, que s'ha preguntat què més pot fer per ajudar Pau Gasol i per reivindicar que vol que el de Sant Boi continuï als Lakers. En paraules textuals seves, Kobe Bryant ha dit: què més puc fer per ajudar-lo? Haig de portar una bandera amb la seva cara i pujar a un cavall amb els colors de la bandera d'Espanya pintats a la cara com si fos un William Wallace espanyol, deia en to resignat un Bryant, que també s'ha posat a la pell d'en Pau i ha dit que sembla que si no hi ha rumors de negociacions per traspassar-lo, no és una temporada normal. El capità dels Lakers ha acabat dient que fa un treball fenomenal mantenint la compostura i ha assegurat que creu que el jugador està molt frustrat.
Doncs una temporada més, les intencions dels Lakers de traspassar Pau Gasol es queden en un no-res de moment. Professor Josep Garriga, bona nit.
Què tal? Bona nit, Òscar. Companyia, què tal? Com esteu?
Pau Gasol segueix sent jugador dels Lakers i aquesta no és una bona notícia ni una bona situació per ell.
Bé, en principi la notícia és que no hi ha notícia, que tot continua igual. Això no és bo per ell des del moment en el que és una mica foco de tot tipus de rumors, és diguem-ne el jugador amb l'etiqueta de prescindible ara mateix. I bé, tot això casa una mica amb el fet de que ell no se sent valorat en el seu rol dintre l'equip, a l'estil de joc de l'entrenador, i bé, jo estic convençut de que si no hi hagués tanta pressió mediàtica i sobretot des de dintre la mateixa franquícia perquè el jugador sortís de l'equip, no hi tenia que haver més problema que el fet d'adaptar-se a un sistema de joc nou, no?
Mm-hmm. En tot cas, els Lakers que s'ho facin mirar també, perquè porten temporades i aquesta potser amb més intencions que la resta, intentant gestionar el traspàs del Pau Gasol i mai se n'en surten.
Sí, tot ve de fa, ara farà gairebé 2 anys, quan volien portar ells, volien portar Chris Paul, i amb un amb un acord de tres bandes, això significava la sortida de Pau Gasol. Això estava signat i va ser vetat pel comissionat de l'NBA, i Chris Paul, el base que s'ha lesionat a l'espatlla, el base dels Clippers, no va arribar als Lakers. Des de llavors no hi ha hagut pràcticament un mes en el que no hi hagi hagut algun tipus de rumor o algun tipus de comentari al respecte de les opcions de futur de Pau Gasol fora dels Lakers. Clar, això no és agradable. Ara, aquesta vegada, la cosa era seriosa, s'havia negociat d'una manera molt, molt profunda tot un traspàs bastant d'enginyeria, perquè hi havia moltes eleccions de draft amunt i avall, i al final es va enganxar amb el fet de que els Lakers exigien que entrés un altre jugador dintre de l'operació. No oblidem que el fet de voler portar Bynum no era més que el fet de portar un jugador aquí es podia tallar per estalviar-se el salari. És a dir, que tampoc obtenien grans coses els Lakers a canvi de Pau Gasol, més que estalviar-se el salari del propi Pau Gasol. Dion Waiters, que és un base escorta de 22 anys i 93, un jugador de segon any, número 4 del draft, que no ha tingut sort amb les lesions, però és un bon jugador, i els Lakers ara estaven una mica necessitats en aquestes posicions, al final no va entrar en el que era l'oferta de Cleveland, no hi va haver acord. També els Lakers es conformaven sense el jugador, sense Dion Waiters, però amb una primera ronda de draft, i els Cavs només n'oferien una segona ronda. Al final no hi va haver acord. Es diu que perquè els Lakers no van contestar a temps, Cleveland es va cansar d'esperar i tenia un altre preacord amb Chicago involucrant l'Alelu Holding, i al final és el que s'ha tancat.
I l'objectiu, traspassar Pau Gasol abans del 20 de febrer per, com tu deies, estalviar-se el contracte del jugador i evitar de pagar l'impost de luxe.
Sí. A veure, ara el panorama, una vegada... Primer s'ha de veure què passa amb Bynum i quina és la maniobra que fan els Chicago Bulls, no? Perquè per saber una mica el net de tota aquesta operació. Bynum cobra aquesta temporada més de 12 milions de dòlars i ara, si no el tallen, es garantirà la segona meitat del contracte. Si els Bulls el tallen abans del dia 10, s'estalviaran més de 6 milions de dòlars.
No, és d'esperar que el tallin, no?
Ara mateix el tema Bynum és un jugador amb un gran potencial, extraordinàriament conflictiu i molt propens a lesionar-se. Llavors, el tema està en decidir si hi ha apostes o no hi ha apostes per aquest jugador. Si el tallen, a part d'estalviar-se el salari de l'Holding, els Chicago Bulls estalviaran també aquests 6 milions i mig de dòlars, i també és un altre equip que està dintre d'aquesta dinàmica d'estalviar-se l'impost de luxe aquest que et fan pagar perquè et passes del límit salarial, no? Llavors, si tallen Bynum serà agent lliure i, bueno, doncs ja comencen a haver-hi comentaris sobre l'interès dels Clippers i de Miami Heat, és a dir, que tampoc quedarà a l'atur aquest jugador, no? I es diu, el que es diu és que els Bulls han estat aquests dies, aquestes setmanes que han passat ara, a Madrid negociant amb Mirotić. Ja es parla una miqueta de tot això, perquè a l'NBA tots els traspassos involucren sempre moltes fitxes de dòmino que cauen una darrere l'altra, no? Els Lakers ara tenen fins al 20 de febrer, que és, com molt bé heu dit vosaltres, la data límit per fer traspassos a l'NBA, concretament a les 3 de la tarda, hora de l'est. Fins aquí, fins a aquesta data límit, han d'avaluar el panorama. Ells tenen lesionats ara Kobe, Nash, Blake, Farmer i Henry, que és pràcticament parlar de jugadors del perímetre titular, per dir-ho d'alguna manera, no? Si aquests jugadors es recuperen favorablement, que està per veure, són capaços d'incorporar-se a l'equip i l'equip fa un canvi que hauria de ser molt radical en la seva marxa i es veu que potser hi ha alguna opció d'entrar a playoff, no tocaran en Pau. Això estic absolutament segur. I li faran acabar la temporada. Una altra cosa és el que passi l'any que ve, però faran acabar la temporada. Si això no és així, que és el més fàcil, jo penso que, com molt bé dius tu, abans de 20 de febrer buscaran forçar un traspàs. Ells o volen una estrella que no estigui bé en el seu, a la seva franquícia actual, o un parell de bons jugadors joves, o eleccions altes de draft, o, mira, si vol simplement estalviar-se 19,3 milions de dòlars, no? I el jugador, doncs el jugador està responent amb números d'All-Star a tota aquesta polèmica, sí, perquè sí. M'he apuntat aquí unes dades, mira, els darrers tres partits ha signat 24,3 punts per partit, amb gairebé un 47% d'encert, que és el que li criticaven, el baix percentatge d'encert que tenia, 11 rebots, 4,7 assistències i 3,3 taps. Això és espectacular. S'ajunta amb el fet de que ara els hi comença a funcionar el base que van portar de la Lliga de Desenvolupament, que és del Marshall, que va fer un partit de 16 assistències i al cap de dos dies en va fer un altre de 17 assistències. 17 assistències als Lakers no es veien des de l'època d'un tal Magic Johnson.
Magic Johnson, sí, sí.
Per tant, ara mateix, diguem-ne que el binomi Kendall Marshall Pau Gasol és el que està posant-se l'equip a les espatlles, a l'espera de que Kobe Bryant torni a aparèixer, de saber què passa amb Steve Nash, veure què passa amb Steve Blake, Jordan Farmer i el mateix Xavier Henry, que també era un dels jugadors importants, uh-huh. I està lesionat. Toca esperar, ja et dic, notícia, que no hi ha notícia.
I el millor de tot és que Pau Gasol serà agent lliure quan acabi aquesta temporada, no? Que per ahir
sí,
potser és la millor sortida.
A més, fins ara era, en els moviments en els que ell està involucrat, si es convertia en alguna cosa era agent lliure amb restriccions, és a dir, hi havia d'estar d'acord la franquícia de sortida d'allà on anava o deixava d'anar. És a dir, no era amo del seu futur. A partir de final de temporada ell decidirà absolutament sol a on vol anar, i, evidentment, triarà la millor oferta, tant esportiva com econòmica.
I per ofertes no serà?
No, estic convençut de que en Pau li queden almenys dues temporades de guanyar diners a l'NBA i guanyar-los bé, en aquest sentit, des del punt de vista econòmic. Després, a nivell esportiu, m'imagino que també intentarà apostar per a un equip amb opcions de fer-ho bé al play-off. I hi ha equips que necessiten un jugador com el Pau, n'hi ha. Per tant, jo no crec que el futur del Pau sigui negre, el que passa és que considero que és molt, molt injust el que li està passant ara mateix, i després de tota la carrera que ha fet a la Lliga, tots aquests dos anys en els que se li està dient cada dos per tres que és un jugador prescindible.
Mm-hmm. Doncs seguirem esperant. I em quedo amb les negociacions a Chicago amb Mirotić també. El veus a l'NBA l'any que ve?
Jo crec que sí, jo crec que té nivell. És a dir, a l'NBA hi ha moltíssims quatres que juguen molts minuts que són pitjors que Mirotić. Uh-huh. A mi sembla un jugador extraordinari, crec que el seu futur està a l'NBA, sense cap mena de dubtes. No sé si el jugador voldrà prendre la decisió d'anar-hi ja i d'anar-hi la temporada que ve, o voldrà esperar, però crec que si no és en una temporada, en dues segur, Mirotić estarà minuts en pista a l'NBA, un 4 com ell, amb la seva capacitat per obrir el camp i el seu coneixement del joc és d'un valor elevat en aquesta lliga.
Doncs està clar que Mirotić és jugador NBA, ara cal veure a partir de quina temporada decideix fer el salt i veurem si és ja la propera temporada i amb els Chicago Bulls. Professor Garriga, gràcies, i si no hi ha novetats, ens escoltem dijous.
Perfecte, vinga, forta abraçada per tothom.
Igualment, vagi bé. Deixem la NBA i ens centrem en la Lliga Endesa.
Bàsquet al dia, Ràdio Estel.
Actualitat esportiva a l'hora de dinar. Barça, Espanyol, Madrid, opinió, seccions especialitzades, molt poliesportiu, sempre venit amb bon humor. Una carta ben extensa i complerta a Zona Mixta. Zona Mixta, a Ràdio Estel.
Moltes gràcies, petits experts separadors sense por. Noms de residus que van al contenidor marró.
Closques d'ou, un os de pernil.
Peles de taronja.
Caca de gos.
Bolquet!
Oh! Lluc, el bolquet té truc. Lamento tenir raó, però això no va al marró. I tu, si has dubtat...
Amazon.cat.
Separa bé, un joc de nens. Generalitat de Catalunya.
Doncs aquest darrer cap de setmana hem tingut la disputa de la 14a jornada de Lliga, que ens ha deixat la victòria del Fiat Joventut, una més fora de casa, i ja en van 5 en tota la temporada, 7 en el còmput global, més les derrotes de Bruixa d'Or, Manresa i Barça.
I repassem els resultats d'aquesta 14a jornada amb la Bruixa d'Or 78, Unicaja 99, Valladolid 64, Guipuzcoa Bàsquet 83, Laboral Cutxa 76, Barça 72, UCAM Múrcia 76, Fiat Joventut 82, Bilbao Bàsquet 80, València Bàsquet 83, Iberostar Tenerife 75, Cajasol 59, Rio Natura Montbus 85, 20 Mòbil Estudiantes 97, CAI Saragossa 68, Madrid 75 i Baloncesto Fuenlabrada 78, Herbalife Gran Canària 83. I pel que fa a la classificació, el Madrid és líder amb 14 victòries, amb 12 València, amb 10 Herbalife, amb 9 Barcelona, Unicaja i Tenerife, amb 8 Guipuzcoa Bàsquet, amb 7 Fiat Joventut, CAI de Saragossa i Laboral Cutxa, amb 6 Bilbao Bàsquet i Cajasol, amb 5 UCAM Múrcia, amb 4 Rio Natura Montbus, Fuenlabrada i la Bruixa d'Or, amb 3 Estudiantes i amb 2 Valladolid.
Doncs ara queden 3 jornades per finalitzar la primera volta, és a dir, 3 jornades per esbrinar, per saber quins 8 equips disputaran la Copa. A dia d'avui, Madrid i València, juntament amb l'Unicaja, com a equip anfitrió, són els únics que tenen assegurada la plaça. L'Herbalife Gran Canària, no matemàticament, però sí virtualment, amb 10 victòries, està, o el podem donar ja per classificat. I després vindria una llista de 10 equips que s'hauran de jugar i es jugaran les 5 places restants. Entre aquests equips està el Fiat Joventut, que ocupa la 8a posició amb 7 victòries per 7 derrotes. Nacho Llobet, capità, bona nit.
Hola, bona nit.
Són molt reiteratius els periodistes, però enhorabona per la temporada que esteu fent, eh?
Moltes gràcies. Sí, estem tots contents de com estan anant les coses.
Passen les jornades i no baixeu el llistó, eh?
Bueno, jo crec que el que s'ha de destacar sobretot és que estem competint molt bé tots els partits, no? Ara, bueno, portem un parell de victòries seguides, que sempre és bo, però fins i tot els partits que hem perdut hem estat allà gairebé, amb equips molt bons, equips d'Eurolliga. Sí, jo crec que s'ha d'estar content.
De fet, la derrota més contundent, i contundent entre cometes, perquè només van ser 7 punts de diferència, tret de la derrota inicial a la pista del Manresa. Després, la més contundent, 7 punts només i a la pista del Canàries i en pròrroga, eh?
Exacte. A la pròrroga i després a la pròrroga no vam estar bé, però bueno, vam estar allà i a la partit de pressa teníem guanyat.
I el que et deia abans, i partits guanyats, que per desgràcia, per petits detalls se us escapen, eh?
Exacte. Però bueno, a veure, era una mica el risc d'aquest equip jove, no?, del que es deia que patiria molt, però que estem donant, jo crec, un molt bon rendiment, però si és possible que paguem aquesta inexperiència una mica més en els minuts finals, no? Mm-hmm.
Però tot i aquesta inexperiència, 5 victòries fora de casa, i teníeu un inici complicat, perquè a casa us venien equips forts i els de la vostra lliga, per dir-ho així, era fora de casa, eh?
Sí, no hem tingut una primera volta fàcil, hem tingut a casa Barça, Madrid, Màlaga, Caja Laboral, bueno, dels equips grans, diguem, de dalt, l'únic que juguem fora és València. Aleshores, bueno, sí, donar una mica de poc el calendari, però jo crec que hem estat molt bé. Si és cert que d'aquests grans només hem caçat Caja Laboral quan vam estar a punt de caçar-ne algun més, i, bueno, i el problema va ser una mica el partit de Fuenlabrada a casa, que era un partit que teníem dominat, que al final se'ns va escapar, i Manresa fora la primera jornada, que va ser l'únic partit que es pot dir ben bé que no vam estar bé, no? La resta jo crec que m'ha estat molt bé, fins i tot fora de casa, portem unes quantes victòries, i res, doncs això, ara a seguir tenim aquests dos a casa, que són Bilbao i Sevilla, que són una mica l'objectiu que tenim de guanyar-los per seguir somiant, no?, en la Copa del Rei.
Heu fet càbales dins del vestuari o què?
Com?
Heu fet càbales dins del vestuari, què cal, guanyar dos més?
Sí, jo crec que aquest any amb 8 victòries no entrarà cap i fins i tot algun equip de nou es quedarà fora, jo crec, no? Tenim bon average i volem intentar guanyar aquests dos partits de casa que a part fora del que és el somni de la Copa són importants per nosaltres, no? Sabem que Bilbao és un equip fort, que ara està jugant molt millor que a principi de temporada, que van tenir problemes, però bueno, sabem que a casa són forts, estem jugant bé, i ells ens han de tenir el mateix respecte que els tenim nosaltres a ells, no? Jo crec que serà un partit difícil, un partit ajustat, perquè en aquesta lliga no era cap fàcil, i es pot demostrar amb els nostres resultats, no?, que estan tots allà a menys de 10 punts, però bueno, amb ganes de guanyar-lo.
És a dir, que tot passa per casa.
Sí, sembla que sí. A veure, si lo difícil seria pues, anar a València a jugar-nos la classificació, no?, que es pot guanyar en aquell camp, però és molt difícil. Ells tenen molt bon equip, estan jugant molt bé, i en el seu camp, doncs és un camp que ara mateix és difícil guanyar. Mm-hmm. Per tant, nosaltres pensem en els dos partits de casa, el primer, que si podem amarrar aquestes dues victòries, sortirem a guanyar el tercer igualment, però bueno, tenint aquestes dues, no?
Doncs a fer-vos forts a casa, només porteu dues victòries, tres victòries com a locals, cinc de visitants. Algú ho veuria i es preguntaria què li passa a la penya a casa, no?, a l'Olímpic.
Bueno, això, hem jugat contra equips molt forts. Barça-Madrid, són aquestes les derrotes que hem tingut, uh-huh, i Fuenlabrada, que ja et dic que és el partit que se'ns va escapar. Jo crec que aquest balanç es pot donar una mica pel calendari, però també s'ha d'estar content d'haver guanyat fora contra equips que, bueno, que encara que siguin de la nostra lliga, no?, com es diu, guanyar fora mai és fàcil. Aleshores, bueno.
Doncs sabent de la importància dels propers partits a casa, contra Bilbao i Cajasol, Nacho, tant de bo que l'afició respongui com ho va fer contra el Madrid, eh?
Sí, contra el Madrid va ser algú increïble. Feia molts anys que jo no veia l'Olímpic així, però sí és cert que sembla que aquest any està molt, molt més implicada, estem notant el seu suport, i sembla que la gent està molt contenta, no?, en com està jugant l'equip. Sabem que els agrada que siguem tan joves, tan jugadors de la casa, el primer equip, no?, perquè una vegada doncs s'ha assumit a aquesta rebaixa del pressupost respecte als anteriors, on es lluitava per títols europeus i de més, doncs ara la il·lusió una mica de l'aficionat ve una mica per aquest camí, no?, perquè juguin els jugadors joves, els jugadors de casa, i que es competeixi bé com s'està fent, no? Mm-hmm. Aleshores, estem notant tot el seu suport, fins i tot en les derrotes, i esperem seguir tenint-lo perquè és molt important per nosaltres.
Escolta, tu t'esperaves una temporada com aquesta? Tan positiva?
No, per res. O sigui, tothom, ja et dic, tothom ens deia que patiríem molt. Que un equip molt jove, que seria molt difícil, que estaríem patint per no baixar. Però, bueno, al final està sent tot el contrari, no? Estem allà lluitant pel somni d'entrar a la Copa més que mirant a la part baixa de classificació.
I el secret?
Bueno, jo crec que és una mica un equilibri, no?, entre aquests jugadors joves que tenim ganes, que ens coneixem bé i portem una filosofia de la penya al nostre joc, amb contrast amb aquests jugadors veterans que coneixen bé la lliga, són en Sabaner, en Miralles i en Kirsey, que ens donen una mica aquesta solidesa i ens ajuden a créixer com a equip, no?, tant en entrenaments com en els partits.
Uh-huh. Parlaves d'un pressupost, és cert, inferior al de la temporada passada, però escolta, esteu a dues victòries del Barça, eh? Que el Barça, parlant de pressupost, ni punt de comparació.
No, no sé quantes vegades, no sé, 20 vegades més pressupost que nosaltres, alguna cosa així, però bueno, ja ens han sortit de les coses, ells sembla que estan passant per un moment una mica més delicat, en el sentit de que el Barça sempre se l'exigeix guanyar tot. Però bueno, la temporada és llarga i ells al final entraran a la Copa del Rei i entraran als play-offs segur i s'ho jugaran als moments importants de la temporada i s'haurà de veure en quin nivell de forma arriben, no?
Mm-hmm. Escolta, Nacho, quina nota li poses a l'equip pel que heu fet fins ara?
Jo crec que se'ns pot donar una nota, jo ens donaria un 9. Jo crec que aquest punt que ens faltaria és aquesta definició en els minuts finals, no?, que hem tingut problemes, que hem tingut dificultat i partits que teníem sense anar escapat, i això hem de millorar, però jo crec que el rendiment que estem donant respecte al rendiment esperat és molt superior i hem d'estar contents, però no ens podem relaxar i hem de seguir treballant, no?, perquè només no portem ni mitja lliga i queda molt per fer.
Si entreu a la Copa, un 10, no?
Sí, tant.
Escolta, què suposaria estar a la Copa? Veure't, no?, i veure el Fiat Joventut jugar a Màlaga.
Home, a veure, és un somni per tots. El que tenim Hi ha pocs jugadors que han jugat una Copa del Rei i sabem que és un torneig molt especial, no? Amb competició, amb molts medis que et retransmeten i pot ser algo important tant per l'equip com per tots els jugadors, no?
Uh-huh.
Jo crec que si entréssim l'hauríem d'afrontar amb molta il·lusió i que l'hauríem de disfrutar, vaja, perquè és algú que molta gent no ha jugat i que és increïble.
Escolta, si no s'entra no passa res, no? Que no vingui una davallada anímica ni res per l'estil, no? Que tampoc no era el vostre objectiu.
No, clar que no. Sabem que és un objectiu difícil i si féssim una classificació per pressupost no estaríem ni a prop d'entrar a la Copa, no? Jo crec que han estat contents pel rendiment que estem fent i per això encara tenim aquest somni d'entrar a la Copa del Rei. Encara és difícil perquè hem de guanyar com a mínim 2 o 3 partits que ens queden, però vaja, si no entréssim no passaria res, al revés, hauríem de seguir tan contents de la mateixa forma que estem ara, no? Bueno, estem fent bé la feina, competint contra tots els equips, de dalt i de baix, i hauríem de seguir per intentar fer-ho igual o millor a la segona volta.
Mm-hmm. Doncs va acabar molt bé el 2013, amb una victòria a la pista de l'Estudiantes per 74-81. El veu començar igual de bé, amb una altra victòria fora de casa a la pista de Luca Múrcia per 76-82. Queden 3 jornades per acabar la primera volta. A veure, si cauen 2 victòries més, si pots a casa, doncs millor per l'afició, contra el Bilbao o Cajasol, després acabeu a la pista del València i tant de bo doncs, que pugueu fer aquesta passa que us queda per estar a la Copa del Rei de Màlaga, que tingueu un bon 2014 personalment i pel grup. Nacho, i escolta, ja acabo, els Reis què tal? Ha anat bé? T'han portat moltes coses? El que demanaves t'ho han portat o no?
Bueno, vam arribar una mica tard diumenge i no vam poder fer la cabalgata, no? Però bé, va estar bé, un dia tranquil en família. I res, jo només els demano que acabem de guanyar aquests 2 partits i entrem a la Copa, no? Seria un gran regal.
Molt bé. I el 2014 què li demanes? El mateix, suposo, no? O què?
Sí, seguir bé, seguir millorant com a equip i personalment, no? A veure si podem acabar de fer una part davant com a jugador aquesta temporada i res, i si no pot ser la Copa, doncs que sigui els play-offs, no?
Molt bé.
Però cada cosa al seu temps i a poc endavant.
Personalment, content, no? Estàs donant un bon rendiment.
Sí, estic millor que la temporada passada. El punt en contra una mica pot ser la irregularitat, no? Perquè estic tenint bons partits, però costa mantenir aquest nivell. Haig d'intentar millorar això i, bueno, i moltes altres coses, no?, que falten, però bueno, seguir treballant, content perquè veus que la feina que fa durant l'any i els estius, doncs es nota després i res, i amb ganes de seguir creixent.
Per cert, ara sí ja la darrera, com a capità del primer equip i com a home de la casa, no sé quina valoració faries o com veu veure, no?, la participació dels júniors al torneig de l'Hospitalet amb una meritòria quarta plaça, no?, semifinalistes, es van quedar a les semis.
I sabem que, bueno, el torneig d'Hospitalet és un gran torneig, no? Mm. És difícil, l'any passat es va guanyar i després es va guanyar l'Eurolliga, es va guanyar tot, però és difícil, no? No es va tenir sort, no es va jugar un bon partit de semis i res, però jo crec que s'està treballant bé, s'està mostrant que els equips inferiors treballen molt bé, perquè cada any surten jugadors que arriben al Prat i que després tenen aquestes possibilitats de pujar amb el primer equip. I s'ha de seguir, no? Ara la temporada júnior segueix, d'aquí uns mesos tindran campionats de Catalunya i d'Espanya i a seguir creixent, no? Que al final l'objectiu d'aquests nois, a part de disfrutar competint en aquests tornejos, és créixer i millorar per poder ser un reforç pel primer equip en un futur.
Doncs està clar que tenen molts miralls per reflexar-se en el primer equip del Fiat Joventut i Nacho Llobet, sens dubte que és un d'aquests exemples a seguir. Capità, molta sort, enhorabona pel que esteu fent i tant de bo que aquest cap de setmana davant del Bilbao a casa feu una passa més cap a la Copa del Rei, d'acord?
Moltes gràcies.
Vagi bé.
Adéu, que vagi bé.
Doncs el proper partit de la penya del Fiat Joventut, diumenge 12:45, davant del Bilbao. I el que està clar és que ens espera una apassionant recta final d'aquesta primera volta. 3 jornades per acabar i 3 jornades per definir els 8 equips que lluitaran a Màlaga a principis de febrer per conquistar la Copa del Rei. Periodista de Badalona, Jordi Creixell, bona nit.
Hola, bona nit.
Veus el Fiat Joventut a Màlaga del 6 al 9 de febrer?
Home, doncs m'agradaria molt. Jo crec que s'ho mereix que hi sigui. La veritat, per la temporada que està fent, que està sorprenent a tothom pels bons resultats. Tot passarà per aquests dos partits que venen ara a l'Olímpic i després a veure doncs, si a l'última jornada té la cabana a València, que és un partit molt, molt complicat.
Sí.
Però si guanyen aquests dos partits a casa, jo penso que tenen moltes possibilitats.
Uh-huh. Nacho Llobet li posa un 9 a l'equip. Pel que s'ha vist fins al moment, tu quina nota li posaries?
Va, jo li posaré un 8. Ja li posaré un 8. Sobretot perquè estava passant molta irregularitat i això a vegades en els partits fa que l'equip doncs, tingui davallades que li han fet perdre partits importants. Però o sigui, la veritat és que per sobre de les expectatives segur i li posem un 8, clarament.
Doncs apuntat queda. Gràcies, Jordi.
Vinga, a vosaltres, bona nit.
I per cert, que si vosaltres també voleu posar nota a aquest Fiat Joventut, ho podeu fer al 93409-2772, 93409-2772, o via Twitter al Bàsquet al Dia. I recordeu que regalem una entrada doble per anar aquest diumenge a l'Olímpic de Badalona a veure el Fiat Joventut Bilbao. També tenim una entrada doble per anar al Barça UCAM Múrcia. Meritxell Sans, membre de la penya Addictes, bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, quina nota li poses a la temporada del Fiat Joventut?
Bueno, encara hem acabat la primera jornada, però, bueno, molt positiva. L'equip està superbé, tota l'afició molt contenta i esperem que omplim l'Olímpic aquest diumenge.
Uh-huh. Nacho Llobet li posa un 9, eh? Tu creus que s'ha passat una mica o no?
Sí, bueno, el Nacho Llobet va tenir molt bon partit i... Sí, jo crec que és tot l'equip, perquè és un equip que ho va tot compensat, uns defensen, no noten tant, però la feina d'Albert Ventura es nota moltíssim, feina bruta d'aquesta que no surt a les estadístiques, però que a l'hora de fer guanyar l'equip, pues, estan allà.
Escolta, tu...
I, bueno, el Guillem també va agafant confiança, menys sí. Els tirs lliures, que li tenim que fer un vudú o alguna cosa, que si comencem ja entre els tirs lliures i, bueno, per tot el que més, supercontents.
Però tu veus el Fiat Joventut a Màlaga o no, a la Copa del Rei?
Home, jo ja tinc el bitllet per a Màlaga.
Ja el tens?
És a dir que sí, ara són ells els que tenen que venir amb mi a Màlaga.
Si tu a Màlaga vas, sí o sí, no?
Jo vaig sí o sí. Jo porto anant a les copes des de l'any 97, que la vam guanyar, la primera que vam guanyar, quan jo vaig anar la meva primera copa i la vam guanyar, el Lleó 97, que en les altres èpoques. Però sí, des d'aleshores he faltat a molt poqueta.
Doncs
és una manera de viure el bàsquet genial i conèixer molta gent de bàsquet i és un ambient molt maco.
Doncs la pregunta no és si aniràs a la Copa, que està clar que sí, sinó si veuràs jugar al Fiat Joventut a la Copa.
Home, jo desitjo que sí. A mi aquesta Copa em recorda molt la Vitòria, que vam entrar 8 anys i érem els tapats d'aquests que no, ningú no apostava per nosaltres i la vam guanyar el 2008, crec que va ser.
Uh-huh.
Si mal no recordo.
Doncs ara el que necessita la gent, i de fet el Fiat Joventut ha fet una promoció especial perquè s'ompli l'Olímpic de Badalona aquest diumenge a 2:15 pel partit penya Fiat Joventut Bilbao. A veure si es pot veure un ambient com el del Madrid, que feia molts anys que no hi havia més de 10.000 persones a l'Olímpic de Badalona, i guanyant els partits de casa contra el Bilbao i el Cajasol, doncs pràcticament l'equip tindria la butxaca, el passaport per anar a la Copa.
Sí, pensem que tenim, bueno, els partits que hem perdut els hem perdut de molt poquet, els que hem guanyat, pues, podríem haver guanyat algun més, però el que compta és la victòria també, i el perdre de poquet, aleshores et fa pujar a dalt de tota la primera volta, que encara no hi ha el positiu negatiu,
uh-huh.
I així entre equips, pues, això és molt positiu per nosaltres. I bueno, confiar en l'equip al 100%, jo crec que estan donant tot, de moment... Els americans molt bé, en Xurna, el Corchan, tots estan al Kistai, que et direm, però ell ja era conegut de la CB. I hi ha molt bon rotllo d'estuari, això es nota, i fa que l'afició es comenci a espavilar amb ells també.
Doncs ara sí, si regalen més alegries a l'afició, el Fiat Joventut.
Sí, la veritat és que sí, a més, es veu el caliu, es nota el caliu, jugadors i, bueno, també parlar-te del Prat Joventut, que està imparable, que s'ha ficat a la Copa del Rei de la Plata, guanyant a Fuenlabrada amb una pista dificilíssima i, bueno, que també tenim aquesta copa que també es va amb AVE, que és a Madrid, i, bueno, que també mirarem per aconseguir que l'any que ve els que estan a Prat també hi haurà molts que puguin al primer equip.
Molt bé. Doncs, Meritxell, gràcies per atendre'ns i a seguir en aquesta línia, eh?
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu.
La Meritxell Sanz, membre de la penya Addictes del Fiat Joventut i de la 14a jornada de la Lliga Endesa de la victòria del Fiat Joventut a la pista de l'UQ Múrcia. Hem de passar la derrota de la Bruixa d'Or 7-8-9-9 davant de l'Unicaja de Màlaga.
I que, tot i l'ensopegada, Borja Comenja acabava el partit amb millors sensacions.
Jo crec que respecte als últims dos partits, jo estic més satisfet de la nostra posada en escena, amb la sensació de que si un jugador no va acabar la banqueta, l'altre no ens feia baix el nivell, excepte en moments puntuals, evidentment. Que hem tingut molts més moments i mentalment hem estat millor que potser els dos partits anteriors. Hem millorat. Nosaltres jo crec que avui hem tornat a ser nosaltres mateixos, amb les nostres virtuts i els nostres inconvenients.
I del darrer partit de Lliga, les principals novetats en el cinc inicial van ser la presència d'Àlex Hernández i Oliver Arteaga en el lloc de Waters i Asselin. Curiosament, van ser els millors de l'equip amb 19 i 21 punts de valoració respectivament. Comenja afirma que tindrà més minuts el jugador que més s'ho mereixi.
El que ens doni millors sensacions, el que notem durant la setmana que arribi millor preparat al partit, i avui l'Àlex i l'Oli han fet el que s'espera d'ells, no? Que és aprofitar les oportunitats, que no sempre ha passat, eh? Que no sempre ha passat. I perquè normalment quan el teu company de posició dona aquesta sensació de fiabilitat, pues va en detriment teu, no? Jo crec que avui el Jos ha jugat 4-24, l'Oli ha jugat 25-17, perquè la sensació que m'ha donat a mi és pues, que l'Oli estava aquesta diferència de minutatge, pues, aquesta diferència de preparació, no? No es pot quantificar, no? No hi ha mesura per però que cadascú ha jugat el que es mereixia, diguéssim, no?
I pel que fa al Baskonia 76, Barça 72, cinquena derrota de la temporada pel conjunt blaugrana, 5 de diferència ja respecte al Real Madrid. Xavi Pascual, després del partit, donava aquestes explicacions a la sala de premsa del Bues Arena. Escoltareu sencera la roda de premsa de l'entrenador del Barça.
Buenas noches, felicitar a la Bola Alcucha por su victoria en un partido donde en la primera parte nos faltó intensidad defensiva y en la segunda nos faltó control de rebote. Creo que esto fue un poquito el detonante para esta derrota en el día de hoy.
¿Preguntas?
Bueno, partidos que son clásicos por otra parte, ¿no? Mucha tensión siempre.
Sí. Son partidos grandes de la competición y así son, sí.
¿Estás un poquitín enfadado hoy con el juego de tu equipo o no?
Bueno, lógicamente la derrota no nos gusta a nadie.
Silencis, en blanc, a la sala de premsa.
¿No hay más preguntas?
No hay más preguntas.
Gracias.
Doncs, cronòmetre en mà, 53 segons de roda de premsa de Xavi Pascual, la victòria després del partit i després de la derrota al Bues Arena. I la veritat és que pel seu to de veu i les seves poques ganes de parlar també diria que portava un bon cabreig. Després del partit d'Esport 3 parlava Eresen Lorbeck.
Han jugado muy bien y no sé qué decir, nos ha faltado poquito al final, pero bueno, tenemos que aprender de este partido perdido y seguir adelante.
Es una pista muy exigente, hay que ser más intenso seguramente.
Sí, es pista muy exigente y nada, hoy han jugado muy bien y nada, solo hay que aprender y seguir.
Una buena prueba para los partidos que esperan.
Sí, claro, son un equipo de Euroliga muy bueno.
Doncs 10 minuts per 9:45. Ens espera ara Francisco Caballero, director del 35è torneig internacional júnior de l'Hospitalet, que finalitzava diumenge al Real Madrid, equip campió 7 anys després.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
El dia a dia de molts infants i joves està marcat per la pobresa. Al Casal dels Infants els ajudem a superar cada obstacle, per difícil que sembli, però necessiten un suport extraordinari per no condicionar el seu futur. Fes-te soci, truca'ns al 93 317 0013 o segueix-nos al web casaldelsinfants.org.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Doncs a la final del 35è torneig internacional júnior d'Hospitalet, Madrid 62, Unicaja 56, Paco Redondo és el tècnic del conjunt blanc.
Sí, la veritat que a nivell personal estic molt feliç, pues que l'any passat va ser una temporada, bueno, aquesta generació d'or que li diuen del joventut, que vam poder també guanyar l'Eurolliga, i ara pues, bueno, pues venim aquí amb un equip de set de primer any que no ens esperen fer aquest paper, ens hem pogut ficar a la final i mira, som campions, pues molt feliç.
Què esperaves d'aquest torneig?
Bueno, jo crec que una miqueta més de creixement, perquè hi ha molts equips que sí que es presenten jugadors de segon any, i per nosaltres que estem molt en creixement i acabo d'arribar, intentant impregnar alguna cosa, però bueno, pues, en set de primer any era difícil competir. El que passa que ens hem ficat molt ràpid al torneig, hem competit molt bé i hem anat a poc a poc creixent.
El premi més complicat dels que heu disputat?
Sens dubte la final. Sens dubte la final, per això és la final, però sobretot hi ha més tensions, molts errors, ens costa una miqueta ser més fidels al nostre estil, perquè hi ha més imprecisió, molta gent, són nanos de 16 i 17 anys, no estan acostumats, però bueno.
Seguiu els èxits del primer equip, salvant les diferències.
Sí, salvant les diferències, molt... Bueno, el primer equip està a un excel·lent nivell i nosaltres pues, intentem a veure el que puguem ajudar perquè puguin anar cap amunt.
Ja acabo, què t'ha semblat aquesta 35a edició del torneig i què és no, el torneig de l'Hospitalet? Com el definiries?
Jo crec que és una referència europea per qualsevol persona alegre del bàsquet. Jo porto 3 anys a jugar-lo, he vist una afluència molt massiva a l'estadi, o sigui, perdó, al pavelló, en el sentit de que, bueno, que sempre està ple, hi ha molta gent de bàsquet, gent de fora, gent que li agrada això, i bueno, pues, per nosaltres té un valor doble, no?, saber jugar contra tot això.
Francisco Caballero, director del torneig de l'Hospitalet, bona nit.
Hola, bona nit.
Paco Redondo ha fet història, eh? Primer i de moment únic entrenador que guanya el torneig en dos equips diferents, la temporada passada amb el Fiat Joventut i aquest 2014 amb el Real Madrid.
Pues la veritat és que sí, no, Paco Redondo, bueno, no el descobrim ara, no és un gran entrenador, porta molts anys ja treballant principalment amb la cantera del Joventut i un entrenador molt contrastat a nivell d'equips de formació, no? L'any passat va treure un profit doncs, bueno, increïble a l'equip que tenia molt de talent, no?, del Joventut, però ho va guanyar tot. Uh-huh. I aquest any canvi d'aires i bueno, doncs comença també amb bon peu, no? Vull dir, perquè ha guanyat aquí ara el torneig i jo estic segur que això, com diu ell, doncs ajudarà a créixer molt a l'equip, no?
Uh-huh. Francisco, satisfet de com ha anat aquesta edició, la 35a ja?
Pues la veritat és que molt content, molt, molt satisfet. Tota la junta directiva, l'organització del torneig, realment el balanç, les primeres hores després de que encara estem cansats, encara tenim les cames dolorides, no, de l'esforç, no, que això implica el club, el balanç és molt positiu, molt positiu. Tant a nivell esportiu, que realment els equips han jugat molt bé, s'ha vist un bàsquet de molta alta qualitat, amb jugadors amb un talent i amb un futur que, bueno, pues una mica la línia que anem veient cada any en el torneig. I a nivell organitzatiu, pues, bueno, tot ha funcionat molt bé. Els equips han arribat a la pista, han jugat. Aquest any hem acollit una altra vegada doncs, 14 franquícies de la NBA que han vingut a treballar, més, mm-hmm. Més aficionats que han omplert el pavelló gairebé cada dia de torneig. Estem mm-hmm. molt contents.
Cada edició, cada any, surten noves figures, no? Noves estrelles. En aquest cas, l'MVP d'aquesta edició és el Marc García del Barça. Però vaja, déu-n'hi-do la de noms. Ara ja són una realitat ferma en el bàsquet que han passat pel vostre torneig, eh?
Sí, home, cada any, doncs, bueno, ens deixen... bueno, venen, ens visiten jugadors que a curt termini, en alguns casos, doncs ja els veiem jugar en categories professionals, no? En una categoria tan professional com podem parlar d'una ACB, competició d'Eurolliga i fins i tot NBA. Clar, la nostra gran sort, pensem, que és que la categoria júnior encara que sigui formació, hi ha jugadors que ja pel seu grau de maduresa doncs, i el seu talent bueno, pues, ja estan competint al màxim nivell, no? I això també és un valor, molt un valor afegit, no?, al nostre torneig. La prova de Marc García estem segurs que en breu o que en curt termini el veurem jugar a CD, estic segur. Sí, sí.
Escolta, moltes, o trobes moltes diferències d'una edició a l'anterior?
Bueno, això a vegades a nivell esportiu depèn, depèn de les generacions, no? Hi ha edicions que trobem o que el protagonisme s'ho emporten més equips, no? Plantilles senceres, perquè tenen un lloc, un joc una mica més, doncs això, més en equip o no tenen cap figura destacada, i al contrari, no? Hi ha edicions que estan condicionades per això, no? per jugadors que destaquen sobre la resta de la seva mateixa plantilla, no? Un clar exemple doncs, va ser, per exemple, l'any passat el Barça, que va portar Mario Enzoña, que tant a nivell esportiu no va tenir un resultat, suposo, com el que esperaven, però a nivell de cartell o a nivell una mica doncs, de repercussió era un jugador que aquest també té un futur NBA, però a curt termini, està clar.
Uh-huh.
Sí, sí.
Doncs bona feina, 35 edicions, no sé si ja pensant en la 36a o descansant i ja hi haurà temps per preparar-ho.
Bueno, ara al cap ens demana això, no? Doncs coses que tenim fets, que ara que podem millorar de cara a l'edició número 36, les estem començant a pensar, no? Però bueno, hem de primer gaudir de l'èxit d'aquesta edició, hem de descansar perquè físicament és un esforç molt, doncs, molt exigent. Però, clar, vull dir, ja estem pensant en l'edició número 36 i que aquest torneig doncs, continuï i pugui donar dies de bàsquet del més alt nivell, no? I també donar gràcies a la ciutat d'Hospitalet, uh-huh. Perquè això no és només un acte de club, sinó també aquí hi ha tota una ciutat volcada amb el bàsquet i amb aquest torneig en concret i a l'Ajuntament, no? I bueno, i patrocinadors, aquest any la Caixa ens ha ajudat molt, uh-huh. I a vosaltres, esclar, vull dir, per el vostre seguiment i recolzament que realment agraïm molt.
Doncs dit queda, Francisco Caballero, director del torneig internacional júnior de l'Hospitalet, gràcies per passar avui pel bàsquet al dia i enhorabona per la feina que feu.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
Doncs amb això posem el punt i final, ho deixem aquí amb Jordi Carretero al control, Xavi pagant a la producció, tornem demà amb més bàsquet al dia. Que vagi bé, bona nit.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.